El cap dels anys. Un programa de Catalunya Ràdio amb Guillermina Mota.
Oriol Bohigas va néixer a Barcelona l'any 1925. Doctor en arquitectura i tècnic en urbanisme, forma part de l'equip d'arquitectes MBM, amb qui ha guanyat diversos premis d'arquitectura. L'ordenació de la Vila Olímpica del Port Olímpic de Barcelona i el Pavelló del Futur per a la Expo 92 de Sevilla són algunes de les seves obres més destacades els últims anys. Delegat d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona entre 1980 i 1984 i regidor de Cultura entre 1991 i 1994, Oriol Bohigas ha rebut, entre d'altres, la Medalla d'Or al Mèrit Artístic, la Creu de Sant Jordi i el Premi Ciutat de Barcelona. I també ha publicat diversos llibres, a més d'escriure en diaris i revistes, tant nacionals com internacionals. Molt bona nit, Oriol Bohigas.
Bona nit, què tal?
Bé, has estat aquí, hem de parlar... Ara he fet una introducció així perquè això més o menys tothom que et coneix ho sap, només que coneguin la ciutat, coneixin l'arquitectura i coneixin Barcelona, ho saben. Però jo vull parlar una mica de la teva vida. Tu vas néixer i et van posar Oriol, que era un nom que en aquell moment no era gaire comú, oi que no?
No, no era gaire comú. Era un nom que tenia un avantatge. Va tenir dos avantatges, primer tot que indicava una certa posició catalanista de sant català, sant barceloní, etc. I l'altre que és un nom d'aquests que es pronuncien igual en català que en castellà.
Sí,
perquè
això
en aquest país que té aquest bilingüisme més o menys forçat, a vegades és bastant important, perquè aquests que els diuen Pere, Pedro, Jaime, Jaume, sempre és una mica incòmode.
És veritat, no havia caigut mai amb això. És veritat, Oriol, Oriol. I el teu pare va ser periodista i va treballar a la Secretaria General dels Museus d'Art de Catalunya, això és així, no? I va ser a través d'ell que tu vas entrar en contacte amb l'art?
Sí, 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 sí. Amb l'art i amb la història, perquè el meu pare era molt aficionat a la història, sobretot específicament a la història de Barcelona, i va fer una biblioteca d'història barcelonina i història de Catalunya, però sobretot barcelonina, important, a la qual jo anava a parar molt sovint a burxar idees i documents i reportatges periodístics, etc. I després també, evidentment, l'afició a l'art també és evident, però sobretot el que em va influir més és aquesta afició a la història i sobretot a la història local.
I de la banda de la teva mare, o sigui, de la banda dels Guardiola, no?
Estàvem. Sí.
Què et sembla que vas rebre més?
La meva mare el que era una gran aficionada a la música i, per tant, jo penso que les meves derivacions pseudo-aproximadament musicals venen molt de la seva pressió. Ella, des quan jo tenia 4 anys, em va agafar i em va amorrar el piano i ja em va fer continuar els estudis fins pràcticament acabar tota la carrera després de la guerra.
Però quan et van posar el piano als 4 anys, tu... O ho vas fer a gust o ho vas fer perquè s'havia de fer en
Home,
aquell moment?
Home, no, jo la veritat...
No,
dir, sí, ni ho vaig plantejar. Clar. El que passa que sempre passa que tot això que et fan fer per estudiar sempre té un punt negatiu. Hi ha un moment que quan la gent anava a jugar a futbol i la meva mare em deia «Ei, que demà t'has d'examinar o que demà has d'anar a classe amb el professor i que, per tant, has d'estudiar un parell d'horetes aquí», sempre t'acabava emprenyant una mica.
Perquè a quina edat la vas acabar, la carrera de música?
No, jo vaig acabar quan ingressava a l'escola d'arquitectura, perquè aleshores vaig veure que estudiar arquitectura i estudiar música alhora era impossible.
Alhora era impossible.
O sigui, més o menys als 19 anys, o no recordo exactament. I encara et diré que parlo d'acabar la carrera i en parlo una mica exageradament. Jo em penso que em faltava mig curs, o l'últim curs ja no el vaig acabar.
I jugaves a jocs de construcció quan eres petitó?
No, em sembla que no.
No,
potser
no.
Sí, però no ho sé, perquè els jocs de construcció són uns jocs que tots els nens hi juguen, de manera que un moment o altre hi devia intervenir.
Sí, per què aquesta afició de tots els nens? Perquè és veritat, perquè la majoria de jocs que tenen els nens a partir de res, de 2 anys, són jocs de construcció.
És que jo trobo que la construcció tradicional, la moderna ja no tant, però la tradicional és molt per aprendre a moure objectes i per imaginar formes d'una manera bastant, bastant divertida. És a dir, fixa't que ara ja no, perquè la construcció s'ha fet molt diferent, però jo recordo quan era petit el que m'agradava, potser més que els jocs de construcció, era veure com un palet anava posant un tot sobre l'altre. No pas perquè pensés que tenia cap referència a la fissió arquitectònica, sinó perquè és un, una cosa divertida, això de veure com d'objectes petits acumulats se'n fa un objecte molt gran.
Sí, de fet, moltes vegades davant les obres mirant, jo recordo gent mirant sempre com una obra.
Sí, hi ha molt badoc en les obres, sí. Sobretot les obres de totxo, no? Les obres de peça petita que es va acumulant una sobre l'altra.
I tu, Oriol, durant la Guerra Civil vas haver d'anar a estudiar a Olot, crec, no?
Sí, perquè quan es va fer el trasllat de les peces del Museu d'Art de Catalunya a Olot per salvar-lo dels bombardejos, s'hi va entrar a treballar molta gent que treballava en el museu, doncs, començant pel Joaquim Borralleres, el meu pare, el Folk una temporada, i puntualment algunes altres persones que estaven lligats amb el museu. I per sobretot el meu pare va passar tota la guerra, o quasi tota la guerra a Olot, en la salvaguarda i en l'administració de les coses que estaven dipositades i guardades i ben emmagatzemades en l'església de Sant Esteve d'Olot. Jo, esclar, vaig anar amb ell, jo i la meva mare, dos, tres, vam anar cap allà i vaig, per tant, fer una part de batxillerat a l'Institut d'Olot.
I vas tenir ocasió de conèixer doncs, alguns d'aquests intel·lectuals i artistes que es van refugiar a Olot.
Sí, en aquell moment a Olot hi havia com una mena de tertúlia diària a casa del pintor Ibu Pasqual. Nosaltres vivíem a sobre de la casa de l'Ibu Pasqual, vivíem una planta baixa en un jardí i nosaltres vivíem al pis de sobre. I hi havia sempre, quasi diàriament, una tertúlia dels artistes que vivien a Olot i dels artistes que passaven ocasionalment. Jo recordo haver-hi trobat en Clarà, en Xavier Nogués, en la Barta, inclús jo, i no n'estic molt segur, però em sembla que una vegada va passar l'Alici de Mallol també en una d'aquestes tertúlies.
També. Sí. I tu en aquest moment et plantejaves doncs, que quan fossis gran series allò que deien els nens, doncs, jo què sé, un d'aquests que va amb cavall per l'oest o bomber o alguna cosa com els nens, o no, i tu ja pensaves alguna cosa?
No, jo més aviat pensava la línia de la història. La veritat és que no pensava gaire encara en aquest moment, perquè els primers cursos de batxillerat no tens gaire idea del que pots fer després.
Cap ni una.
Però més aviat si alguna tentació vaig tenir al llarg de tot el batxillerat era estudiar lletres, però sobretot lletres en el camp específic de la història.
Ara, de totes maneres, jo tinc entès que tu et va influir molt precisament un company de teu de batxillerat per decidir-te a fer-te arquitecte, no?
Sí, sí, jo vaig decidir l'últim curs de batxillerat i estava com preocupat d'entrenar a una cosa purament de lletres, que en aquell moment tenien unes perspectives professionals molt baixes, perquè estudiar història volia dir ser professor d'Institut d'Història, no donava més que per això. I llavors tenia una família meva que deia perquè no estudies enginyer, que aquestes carreres que estaven considerades com més rendibles, i això d'enginyer a mi no m'agradava gens. Fins que en Martorell em va dir que ell havia decidit estudiar arquitectura. I vaig dir, home, això sí que és una idea bona, perquè és una idea que s'aproxima a aquesta cosa de realització i de cert nivell social que és l'enginyeria, la construcció, etcètera, una cosa d'alta tecnologia. I al mateix temps sempre hi ha aquesta tradició que molts arquitectes s'han dedicat a la història i a la literatura. Hi ha tota una llista des de Puiggarí de Falca, Domènech i Montaner, de Guardiol, d'arquitectes que han tingut una vessant purament artística i sobretot una vessant d'investigació històrica.
Però en aquella època no era una carrera tan de moda com va ser anys més tard.
No, bueno, era, t'haig de dir, encara que es faci una mica el pedant, era de moda, però era molt difícil. És a dir, ingressava molt poca gent. Perquè és bo, perquè hi havia una certa obsessió de números, clausos no confessats, però existents. Pensa que en aquella, quan jo estudiava, hi havia només dues escoles d'arquitectura, la de Madrid i la de Barcelona. I a Barcelona, en el meu curs, érem 13 alumnes.
De 13
alumnes, i em sembla que a Madrid n'hi havia 25. De manera que tots els estudiants d'arquitectura, 13 alumnes en el meu curs, multiplico per 7 cursos, etc. Però veus que és una xifra baixíssima. Sí. I era una carrera molt llarga i molt pesada i molt difícil, perquè imagina't, si ara això es plantegés, hi hauria una revolució a la universitat. Primer tot, feien fer dos cursos de ciències exactes sense tenir res a veure amb la carrera d'arquitecte. Sí, havies d'ingressar havent aprovat dos cursos de ciències exactes, vol dir matemàtiques, física, química, etcètera. I després, llavors, feies un ingrés especial a l'escola, que era una assignatura de matemàtiques més superior que les dels dos cursos, que era càlcul integral, i després dos exàmens de dibuix, quan deien dibuix artístic i dibuix lineal. Això feien unes batossades que la gent no, pràcticament no passava, i tardaven anys per fer aquest ingrés. I després d'aquest ingrés, 7 anys de carrera. De manera que sí, era una, gros, una cosa molt, molt forta, sí.
Perquè ui, ho trobo gros i ben estrany, eh?
Sí, m'estrany. I clar, era una carrera que, doncs, que en realitat era molt... anava de pares a fills, que si bé només mantenien els clar. Estudis, que esclar, eren llargs i per tant eren cars, la gent que estaven ja molt ficats dintre del gremi.
I escolta, el 1951 va ser quan obtens el títol d'arquitectura, no?
Sí.
Va ser llavors. Després, on després seràs professor, no? A l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Sí. I més tard director, del 77 al 80. Sí. I t'associes amb Josep Martorell, no?
Sí.
I després amb el... David Mackey. Sí, Mackey. Com ho pronuncies tu?
Tothom ho pronuncia com vol. Però
nosaltres ell tots diem Mackey, eh?
Sí, ell ho pronuncia sí, Mackey, que és una cosa que sempre li fem riure quan el seu nen petit jugava, anava amb un cotxe de Mackey, i era la pròpia bocina. Però sí, ell normalment en família es diu Mackey, però excepte que li diguin Mackey,
sí, Mackey... Sí, és que li diuen, eh? No hi ha res a fer amb això. I llavors formeu el... MBM, arquitectes, no? I en aquest equip, tu de què t'has encarregat més?
No, és un equip que molt homogènic. Intentem tots encarregar-nos de tot. Això no vol dir que hi ha coses que a vegades amb un li ve més de gust que amb un altre i es divideixen una mica les feines, però en general és un equip que en el qual no passa allò que passa amb altres equips, que un projecte, l'altre dirigeix, l'altre organitza, l'altre busca clients, l'altre fa la comptabilitat, sinó que en realitat tot es fa una mica, no diré quatre, sinó a sis mans.
I tu recordes la primera casa que vas fer?
Em sembla que la primera casa, el número 1 dels expedients de despatx, si no estic molt segur, que era una reforma d'un pis, d'una casa on tenien una indústria, uns oncles meus a la carrera coberta. Però després et diré, això és ja com a arquitecte, però abans d'arquitecte, quan encara estava estudiant, un altre oncle meu em va carregar una caseta a Argentona, i va ser el meu primer projecte quan havia tenir 20 anys o 19 o 20 anys, fet d'estranquis perquè no tenia títol, i vaig haver de demanar a un arquitecte que m'ho firmés, i vaig fer una casa d'estil català, diguem, d'estil de pagès, era una casa amb vessant a dos aigues, amb un pou i una porta rodona de pedra i una ximeneia pintoresca, etcètera, etcètera. I és una casa que encara existeix, i encara la meva tia, que ja és molt gran, l'ocupa amb certa normalitat.
I t'agrada?
Home, tant com m'agrada, és una mica exigent. Sí, és una casa que li tinc molta simpatia, perquè dintre d'aquell moment en què no existia absolutament res de modernitat, doncs fer una cosa una mica tradicional i bastant discreta, doncs no estava malament.
I també va ser a principis dels 50 que formes part del grup R, no? Mm. I qui éreu? I de què venia la R?
El grup R va ser un primer acte, podríem dir, revolucionari contra l'arquitectura franquista, en el sentit de que intentàvem recuperar la tradició de la modernitat que s'havia perdut amb la guerra. És a dir, durant la República, Catalunya havia sigut un país capdavanter en la modernitat, amb un grup que es deia GATPAC i que presidia o dirigia més o menys Josep Lluís Sert, i tot això es va acabar perquè els van matar o van haver de sortir a l'exili, o els van treure els títols, es va desaparèixer totalment i es va imposar aquella arquitectura horrible, pseudoclàssica del franquisme,
a
imitació de la de Hitler i de la Mussolini. I llavors, aquest any 50, amb un grup llavors érem joves arquitectes, ens vam reunir per fer una batalla en contra d'aquesta arquitectura i imposar l'arquitectura moderna. Això, doncs, les persones més bàsiques en aquell moment van ser l'Antoni de Moragues, el Joaquim Gili, el Coderc, el Martorell, el Prat Marçó, en Valls, més o menys aquest va ser el grup inicial que després van anar ampliant amb algú més.
I la R?
No, la R va ser sorgida per un que m'he descuidat de dir abans, que era un dels més importants perquè era una mica l'ideòleg del grup, que era el Josep Maria Sostres, que era un magnífic arquitecte, com veus, excepte dos o tres dels que t'he anomenat, tots són morts, de manera que estem ja parlant d'èpoques molt pretèrites. Doncs els Sostres va suggerir això, que donar-li nom amb una sola lletra, que la R tenia l'avantatge que era l'inicial dels prefixes re, que tant poden dir renovació com retrobament com revolució.
Sí. Turiol, de l'època dels anys 60, trobes a faltar alguna cosa dels anys 60 aquí a Barcelona?
De faltar alguna cosa en aquest sentit? De les coses que hi havia als 60
sí,
que n'hi ha?
Sí, sí.
Home,
del que es va originar, sí, perquè sí, van sortir sí, moltíssimes coses.
Jo crec que els anys 60 van ser uns anys dintre de la penúria franquista, dintre dels drames i de la manera d'exercir el poder i de la criminalitat del propi poder, que això anava funcionant pel sector, hi va haver un cert moment d'eufòria tant cultural com econòmica com simplement de civilització col·lectiva. Jo crec que va ser el moment que es va començar a formar grups a Barcelona de gent, de cineastes, d'arquitectes, de cantants, de músics, que es van retrobar en aquesta voluntat antifranquista i en aquesta primera retrobament amb la voluntat de la continuació de l'esperit aproximadament nacional de Catalunya. Dic aproximadament per no confondre el nacionalisme amb altres nacionalismes. Sí. Però jo crec que va ser un moment bo, perquè sobretot perquè tota aquesta gent que després se'ls ha anomenat més o menys goig divin, no eren tan divin i eren bastant goig. És a dir, gent que van estar al front de totes les manifestacions, que van ajudar moltes coses i dels quals una bona part van passar algunes hores, alguns dies o alguns mesos a la presó en defensa dels ideals de la llibertat i de la llibertat de Catalunya, sobretot.
Tu estaves vinculat a molts moviments, però també vas estar vinculat al naixement, diguem-ne, a l'impuls de Edició 62, no?
Sí.
Que has estat vinculat durant molts anys,
sí.
No?
Sí, sí, això de Edició 62 ho van fundar dos amics meus entranyables, d'aquests que eren uns activistes estranyers, que era el Max Kanner
sí.
i el Ramon Bastardes. I tots dos eren molt amics meus i tots van fer aquesta idea de fundar l'editorial. Em van demanar un dels primers llibres, que se'n deia Barcelona entre el Placerdà i el Barraquisme, el primer llibre que jo vaig publicar, i el cinquè o sisè o setè que va publicar l'editorial. I llavors amb això ens van fer molt amics. Ens van fer encara més amics perquè el Max Kanner em va encarregar una casa pel seu pare a la zona de les Tres Torres, que vaig fer molt de gust i molta il·lusió, i aleshores quan l'editorial va començar a créixer va demanar la participació d'alguns amics, la participació econòmica i intel·lectual d'alguns amics, jo m'hi vaig ficar, i llavors l'editorial va tenir un sotrac econòmic molt important en motiu de l'Enciclopèdia Catalana,
sí.
I llavors com que ja estava dintre vaig prendre una mica algunes línies de responsabilitat, que després van augmentant fins que cap d'uns anys vaig acabar siguent president del Consell d'Administració.
Que això em sembla que vas dimitir l'any passat, d'això,
sí.
Vas dimitir del Consell
sí.
d'Administració,
sí.
I per alguna raó?
Sí, per una raó claríssima, perquè jo penso que aquestes cases ja antigues i molt arrelades tenen el problema que es van envellint d'acord amb l'envelliment dels seus dirigents.
Yeah.
Jo pensava que en aquell moment tenir un president de 75 anys i un director general de 70 era una cosa que no anava bé per l'editorial, i per tant no podia exigir una renovació si no oferia d'entrada la renovació del meu propi càrrec.
Yeah. Això hi ha una cosa que es diu bastant, que hi ha qui diu que l'arquitecte és un artista i l'urbanista és un polític, no? Tu quina opinió tens sobre això?
Home, jo penso que, evidentment, això em sembla bastant indiscutible, encara que és el que es discuteix més, que l'arquitectura
sí,
és un art, no tan sols un art, sinó tradicionalment ha estat l'art més important de tots, vull dir que l'arquitectura és la que marca en el camp artístic els nivells de cultura d'un país, d'una civilització i d'una època, per tant, això és evident. Això no vol dir que totes les construccions siguin arquitectura, quan dic arquitectura vull dir el que és arquitectura. Aquesta casa que veiem aquí al davant no és arquitectura,
no.
És simplement una construcció banal i poca solta, etcètera, etcètera.
Sí.
Per tant, no entra dintre sí. de la classificació. Però també és veritat que, com que l'arquitectura té molta relació amb l'urbanisme i moltes vegades l'arquitectura és pròpiament l'urbanisme, l'arquitecte té unes vinculacions, direm-ne, socials i a la llarga polítiques molt importants, perquè jo crec que no es pot fer urbanisme si no és a partir d'una ideologia política i a més no es pot fer urbanisme si no és amb la col·laboració d'una estructura política.
Sí. I del teu pas per la regidoria de cultura, què t'ha quedat? O sigui, perquè crec que tu vas sortir una mica desil·lusionat.
Sí. Mira, jo la primera participació amb l'administració va ser als anys 80, quan vaig ser director o deia delegat de l'alcalde en termes d'urbanisme, que em vaig sortir molt content, perquè va sortir amb tot el pla de Barcelona que s'ha desenvolupat fins avui dia. Sí. En canvi, de cultura, no vaig sortir tan content. Vaig sortir content en un aspecte, perquè vaig tenir temps de fer un petit llibret que se'n deia Gràcies i desgràcies culturals de Barcelona, en què em sembla que feia un primer resum complet de tots els problemes que té la cultura, sobretot la cultura infraestructural a Barcelona. I llavors vaig notar com fet aquest llibre es demostrava que feia falta multiplicar per dos o per tres el pressupost cultural de Barcelona o traspassar moltes coses a la Generalitat en el cas que la Generalitat ho volgués acceptar, en el qual vaig arribar a la conclusió que l'únic que podia fer és deixar aquesta advertència i que els que manaven en el camp dels diners que un dia o altre decidissin canviar les prioritats dintre del pressupost.
Sí, perquè però això és difícil, eh? Sí, el pressupost és el més difícil, suposo, no? Tu amb quines idees polítiques continues compromès? O segueixes compromès?
A mi em passa una mica que pertanyo a aquest grup de gent que no tenim partit de referència, perquè com que intentem continuar siguent d'esquerres i entenem per esquerres el que s'entès tradicionalment durant un segle per esquerres, no trobem cap partit que ho
però
sigui.
Però que ja no sigui cap partit. Precisament fa uns dies sortia un article de Paco Fernández Buey que deia això exactament, i va ser molt interessant. Que, és clar, el que acabes de dir, el que s'ha d'establissament per esquerra, no existeix reflectit en cap partit.
Hi ha partits que ho acaben molt simpàtics i que fan tot el possible i que sobretot hi ha uns líders que t'agraden i altres que no t'agraden, però allò de dir exactament el que jo entenc per principis inalterables de l'esquerra o quasi inalterables de l'esquerra no els trobo en cap partit. I és llàstima perquè jo crec que en aquest moment que comença a fracassar el neocapitalisme salvatge, només podran anar endavant els partits que tinguin la radicalitat d'una esquerra, en el sentit no tan sols social, sinó també econòmic i de predisposició a grans serveis col·lectius.
I en quines altres, diguem, a part d'això de l'esquerra, en què més?
No, per exemple, jo crec que gairebé tot va una mica... Bueno, si parléssim dels temes purament arquitectònics o estilístics, diria que també estic molt a favor de la tradició de la modernitat, és a dir, en contra de la nova falsa tradició de la postmodernitat, és a dir, que encara els grans principis ètics de la cultura es van iniciar en les avantguardes artístiques i literàries i que són encara principis que hem de mantenir per força. Però les altres coses que a un li fa il·lusió de recuperar, li faria il·lusió de recuperar, és les conseqüències d'una visió exactament d'esquerres, no? Per exemple, el problema de l'ensenyament. Jo crec que el problema de l'ensenyament en aquest moment a Catalunya és un desastre. És a dir, això de que el 80% o el 70% o el 65%, no sé, molt, ara no me'n recordo els números exactes, de la població escolar de Barcelona vagi amb escoles privades i no amb escoles públiques, és un símptoma d'una degradació tremenda. Perquè això sí que és el principi d'una classificació amb guetos socials, racials i econòmics molt greus, perquè acaben anant només a l'escola pública els que no es poden pagar una escola privada. Cosa que abans passava al revés. Durant la República el que hi havia és cues a les escoles públiques perquè eren molt millors que les escoles privades. Abans d'anar als escolapis, la gent preferia anar a l'institut d'escola.
Clar, clar. Ara, en aquest moment, escoltarem una cançó de Brassens que tu has triat i després la comentarem.
J'ai tout oublié des campagnes, d'Austerlitz et de Waterloo, d'Italie, de Prusse et d'Espagne, de Pontoise et de Landerneau. Jamais de la vie on ne l'oubliera, la première fille qu'on a pris dans ses bras, la première étrangère à qui l'on a dit tu. Mon cœur, t'en souviens-tu comme elle nous était chère, qu'elle soit fille honnête ou fille de rien, qu'elle soit pucelle ou qu'elle soit putain, on se souvient d'elle, on s'en souviendra, la première fille qu'on a pris dans ses bras. Ils sont partis à tire-d'aile, mes souvenirs de la Suzon, et ma mémoire est infidèle à Julie, Rosette ou Lison. jamais de la vie. On ne l'oubliera, la première fille qu'on a pris dans ses bras. C'était une bonne affaire, mon cœur, t'en souviens-tu? J'ai changé ma vertu contre une prime verre, que ce soit en grande pompe, comme les gens bien, ou bien dans la rue, comme les pauvres et les chiens. On se souvient d'elle, on s'en souviendra, la première fille qu'on a pris dans ses bras. Toi qui m'as donné le baptême d'amour et de septième ciel, moi je te garde et moi je t'aime, dernier cadeau du Père Noël. Jamais de la vie on ne l'oubliera, la première fille qu'on a pris dans ses bras. On a beau faire le brave quand elle s'est mise nue, mon cœur, t'en souviens-tu, on n'en menait pas large. Bien d'autres sans doute depuis sont venus. Oui, mais entre toutes, celle qu'on a connue, elle est la dernière que l'on oubliera, la première fille qu'on a pris dans ses bras.
Al cap dels anys, amb Guillermina Mota.
I aquesta nit amb l'arquitecte Oriol Buigas, i que ha triat aquesta cançó de Brassens, l'has triat per alguna cosa en especial o simplement perquè t'agrada Brassens?
No, per les per diverses coses, però fonamentalment perquè m'agrada Brassens. Sí. A Brassens m'agrada recordar-lo, ja que tu abans has fet referència als anys 60.
Sí.
Als anys 60 Brassens era realment l'ídol d'ídol en un cert moment,
sí,
en cert ambient,
sí,
en un cert grup de gent, perquè realment era un cantant d'un nivell extraordinari, amb unes lletres fantàstiques. I aquesta, concretament, aquesta de la primera fica que no pidan en cebrar, sí, és, el trobo molt emocionant, no? Aquesta homenatge d'amor a la primera vegada, sí, que t'has ficat al llit amb, sí, una noia, i recordar aquesta noia tant si és una princesa com si és una piten, com,
sí,
si és una pobra, una rica, una lletja, una guapa, però que el fet de la primera vegada,
sí,
que es despulla una noia davant teu és molt bonic, molt bonic.
Suposo
i molt tendre.
Suposo que tu te'n recordes. Suposo que no cal que,
sí,
m'ho diguis,
clar,
però
sí,
suposo,
sí,
que te'n,
sí,
recordes.
Sí, sí, sí,
cal com tots, que és veritat. Escolta, Oriol, el túnel camp de l'arquitectura, has fet tot allò que volies fer o et queden moltes coses per als fer?
No, això...
seria mentida.
Jo diria que en cap camp
ningú
pot dir que ha fet tot el que ha fet.
Hi ha gent que sí, que diu, no, estic,
sí,
molt content.
Sí, sí. No, una cosa és estar content, l'altra cosa,
sí,
és dir que has fet tot el que volies,
exacte,
fer. Perquè jo crec que tampoc un gran novel·lista ni un gran músic sempre pensa que encara pot fer més coses. I en el cas de l'arquitectura encara més, perquè com que l'arquitectura està tan lligada a la presència de clients, és a dir, a l'existència de clients i a l'existència,
sí,
d'estructures administratives, sempre penses que si en comptes de trobar aquell client haguessis trobat un altre amb més diners o amb més disponibilitat per acceptar coses noves, doncs haguessis pogut fer una cosa millor, o si un dia haguessis tingut un encàrrec molt més gran, doncs dels que normalment un ha tingut, doncs, és a dir, sempre penses que tota carrera professional pot desenvolupar-se molt més del que s'ha desenvolupat.
Perquè amb els arquitectes no passa com amb molts escriptors, perquè n'hi ha molts, segons l'últim llibre de la Ribi i la Mates, que de sobte escriuen un llibre i no escriuen mai més res.
Clar, no, en el cas dels arquitectes no n'hi ha. Home, potser sí que hi ha algun cas històric.
Que ha fet una obra mestra i
fet una obra, prou. Una gran obra mestra, no. Ha fet algunes obres així, intimistes i simpàtiques.
Ja,
hi ha un
diferent
arquitecte argentí, que ja és mort fa temps, que va ser famós per haver fet una caseta i un projecte, una caseta molt petita i un projecte d'un gratacels, i després no va fer res més a la seva vida. Però això no és gaire freqüent.
No és gaire freqüent. El que passa que, bé, jo en literatura trobo que a vegades és més normal, no?
És més normal, la gent que ja estan prou satisfets amb el que han fet.
O que potser diuen...
Ah, no, però sí,
no tindré
que
més...
acaben, tallen,
sí,
amb una...
Tallen amb una cosa, sí, i potser no tindrem... O potser jo els angoixa molt, sí, sí, jo què sé, vés a saber el què.
No, és que jo penso que, és que hi ha camps de la literatura que deuen ser angoixants. Jo sempre penso que escriure una novel·la deu ser una cosa d'una dificultat i necessita una qualitat.
I això que t'ho has escrit, doncs, memòries,
sí,
allà... llibres... Sí, però...
Una novel·la, jo dic que...
Una novel·la brutal, no?
Deu ser brutal. Jo penso que és la cosa més difícil en el camp de la creació artística que es pot fer.
Sí.
I la veritat és que és tan difícil que se'n fan molt poques de bones.
Sí, és veritat.
La novel·la es va acabar a principis d'aquest segle, la gran novel·la, i després ha costat molt de tornar a trobar novel·listes que siguin de gran qualitat literària, de gran contingut, i que a més et diverteixis llegint-les, no? Perquè ara hi ha cada novel·la que a la pàgina 25 ja no pots resistir d'avorriment.
El que passa que per ell va ser Menon, que a mi sempre m'agrada molt. Aquesta col·lecció de Tusquets, pues, els contes que no surt el Maigret, doncs diu, si Menon escrivia una darrere l'altra,
sí.
I es veu que ni corregia ni res, no?
Sí, no, això és un cas de grans felicitats. Ara hi ha un escriptor italià sicilià, que és Camilleri, que també està una mica en aquesta línia, que el
també,
trobo
no?
Fantàstic. A mi m'agraden molt aquests novel·listes de novel·la d'aventures, de novel·la negra o de novel·la de detectius, perquè tenen aquesta virtut de que t'enganxen, és a dir, expliquen un tema que és molt interessant i normalment està molt ben escrit, perquè la manera com Simenon descriu un ambient, dius, va arribar a aquest cafè i diu tres coses, el color del fum, la cara que feia un que estava fumant en pipa, i l'olor del vi que trincava en el taulell, i veus de seguida el local. No?
És veritat, Ara, Simenon és un...
És genial.
Jo, per mi, és un dels genis. Escolta, tu què penses, Oriol, del moviment Ocupa?
Jo m'ho miro amb molta simpatia.
Sí.
No puc dir ni que estic a favor ni que estic a contra, ni perquè penso que és que... suposo que hi ha moltes coses criticables, però estic que ho veig amb simpatia, perquè com que jo penso que un dia o altre hi haurà una revolució contra el capitalisme galopant en el que vivim.
Això m'has dit abans, dius, ja comença que m'ho has dit, que ja es veia que fallava el capitalisme salvatge. Perdona, no es veu del tot encara,
No, jo encara crec no, que però
això molt
però,
pitjor,
no,
molt
però esclar, hi ha unes dades que no fallen, és a dir, amb aquests últims 20 anys, el número de pobres en els països rics ha augmentat d'una manera tremenda. En el tercer món ja ho són tots, és que en els països rics, això que se'n diu el quart món, és a dir, els pobres dintre dels països del primer món, és esfereïdor.
Sí.
I la quantitat de gent que no té casa, la quantitat que viu malament, i al mateix temps també ha augmentat el número de rics, ha augmentat, els rics són més rics que abans, però els pobres són més pobres que abans. Pensa que hi ha una quantitat de milions de persones a Europa que no tenen ni casa ni tenen res per menjar durant tot el dia. I és clar que aquesta gent, quan seguin més, quan trobin un líder, quan hi hagi una base ideològica per utilitzar, alguna cosa han de fer. Aquesta gent no estarà tota la vida així, anant augmentant els pobres i anant visquent cada vegada en pitjors condicions. Per això et dic que em cau simpàtic el moment Ocupa, perquè és una primera mostra. Hi ha dos moviments que donen mostra del que podria ser germen d'una futura revolució.
Sí.
Que és els Ocupes, i aquestes manifestacions contra la globalització cada vegada que es fa una reunió de grans polítics del món econòmicament prepotent. Jo crec que són dos llocs on pot arribar a sortir una certa ideologia revolucionària. Ara, això, escolta, d'aquí 20 anys,
Vull dir,
Cosa immediata, però jo crec que una cosa o altra passarà.
És que ha de passar, el món no pot continuar així. No crec, vaja, que pugui continuar. Tu em podries explicar d'una forma clara què és això del Fòrum 2004 i què en podem treure de bo tot això?
No te puc explicar perquè no ho entenc.
Perquè ningú m'ho explica
però,
bé.
Però, a més, puc donar algunes
orientacions. Alguna orientació, sí.
No, jo crec que el que està bé del Fòrum 2004 és trobar un esdeveniment que provoqui una nova empenta urbanística per Barcelona. I això, més o menys, penso que s'està aconseguint, perquè té l'arribada de la Diagonal al Mar, el lloc del Fòrum, la plaça aquesta, el nou port esportiu, el Besòs, etcètera, una sèrie de coses que més va barrejada amb infraestructures més importants, com és el TGV i com és l'aeroport i el port. Això em sembla que, més o menys, malgrat que les dades em semblen massa justes, això pot anar. Ara, què serà el contingut d'això? Jo, la veritat, que no ho entenc. Un fòrum de les cultures, encara no s'ha dit ben clarament què entenem per cultura en aquest cas, perquè què vol dir que hi haurà un congrés de mecànica quàntica,
no,
o que hi haurà danses sud-africanes, no sé exactament qui és, i perquè a més és que no han fet un programa en públic i no se sap res.
No, i cada vegada que s'ha intentat explicar no s'explica bé. Almenys jo no ho he entès, no ho he preguntat, perquè tu potser ho havies entès. A tu si t'arriba alguna persona de fora i vol, en fi, vol conèixer Barcelona, tu quines coses creus que són les bàsiques que s'han d'ensenyar?
Home, jo tinc una potser una deformació cap a l'arquitectura, perquè l'arquitectura evidentment determina molt el que és una ciutat, però també s'hi poden afegir coses que no són arquitectura. Jo, per exemple, el primer que li faria fer és una visita de dos o tres grans monuments de l'arquitectura gòtica, que són, començant per Santa Maria del Mar, que és el millor edifici de Barcelona.
Sí.
Després li faria una visita als quants edificis modernistes de gran qualitat, serien, per exemple, la Pedrera i la Colònia Güell, i el Palau Güell, i el Palau de la Música de Domènec i Montaner. I després potser li ensenyaria, potser ja passaria directament a tenir una visió del nou front marítim de Barcelona que representa la Barcelona d'aquest segle,
sí.
I veure l'ús de les platges en un sentit menys artístic i més popular, més cívic. I després el portaria al Museu Nacional d'Art de Catalunya, que és allà on hauria de poder veure la continuïtat de la catedral, però que desgraciadament està tancat. També que el portaria al museu perquè fes una queixa contra la Generalitat per ser tan abandonadora dels tresors artístics de Catalunya.
I tu, quan vas per Barcelona, encara alguna vegada descobreixes alguna cosa?
Sí,
alguna plaça, algun carrer, alguna...
Sí. No, la veritat, no et pensis que és que conegui molt sistemàticament Barcelona. Jo he fet coses, he escrit coses de Barcelona, però sempre amb objectius molt precisos, no? Per exemple, la cosa de l'arquitectura modernista sí que la conec bastant, però hi ha moltes coses que les conec, poc, de manera que tampoc... I sobretot que fa molt temps que he abandonat aquesta línia d'investigació a través de la visió directa, i per tant jo crec que en tant sí que descobreixo coses, i en tant me'n descobreixen els meus amics. Ja has vist aquell carreronet que hi ha a tal lloc, o aquell barri que sembla que no s'hi vagi mai però que té una vida pròpia molt intensa, etc.
Sí. Tu tens una ciutat europea preferida?
Sí, en tinc diverses, però per dir això... Sí.
Una no.
Perquè depèn del que parlem. És a dir, si parlem d'una ciutat objecte monument, doncs la ciutat que a mi m'agrada més d'Europa és Venècia. Però si parlem de ciutats amb capacitat de ser vives i de funcionar, jo crec que una de les que m'agrada més d'Europa és Barcelona. Jo crec que Barcelona és una ciutat que té molt bones condicions, comença que té una situació geogràfica magnífica, té un clima bo, té una mar amb bones condicions per ser utilitzada, i té una vitalitat que ens agradaria a tots que fos més important i més transcendental, però que déu-n'hi-do, que és una ciutat bastant vivible, i un tamany que a mi m'agrada bastant, aquest tamany dels 2 milions d'habitants, amb una àrea d'altres 2 milions d'habitants que dona un conjunt ple o bastant ple d'oportunitats.
A tu, Oriol, et costa poc ser provocador, no? Perquè per què diuen sempre que és tan provocador?
Ah, no ho sé, perquè...
Digue'm aquelles coses puntuals que has dit, que dius, és això, m'ha causat una quantitat de gent que ha dit que... No sé què. Que a mi m'agrada, això. A mi m'encanta la gent que provoca coses, escolta, perquè si no la vida és avorridíssima.
La veritat és que ara no me'n recordo de gaire. Me'n recordo una que em va provocar alguns problemes amb ells, problemes senzills, sense cap...
No, ja.
Però quan vaig fer una conferència sobre l'edifici sobre el Reina Sofia de Madrid, i vaig començar fent un comentari sobre l'edifici, i vaig dir que el problema del Reina Sofia és que encara és més lleig que l'Escorial.
És veritat.
Pels madrilenyos, que estan tan orgullosos de l'Escorial, quan en realitat l'Escorial és un edifici molt retrògrada, perquè pensar que és contemporani de Palladio, per exemple, encara aquí es feien edificis en forma de quartels, i mentre que allà es feien edificis per una burgesia, per una aristocràcia molt més sofisticada.
Bé, has construït altres coses, has construït una família, tens 5 fills, tens nets, no?
5, també.
També 5.
O sigui que no augmenten. No.
Ja. I tinc entès que tens, això ho vaig llegir en una entrevista que et van fer a La Vanguardia, que repartits en tres cases tens 25.000 llibres?
Sí, més o menys.
Perquè tu no has menjat mai, no ets de... Però perquè tens tres cases, perquè imagina que només tens un pis, què fas?
Sí. Ah, sí, no ho sé, segurament no tindria aquests llibres.
Hauries
no
d'anar reduint,
però també
no?
És una cosa que és un tema que també me'l plantejo en aquest moment. A més, vull dir, això, les tres cases són per raons casuals, una perquè és la de Cadaqués,
sí,
i l'altra un visió, i l'altra encara uns fills meus, etc.
Sí.
Doncs segurament no és que hauria fet, doncs, no tenir-los, regalar-los, o potser fer-lo com diu l'altre hauré de fer. Jo penso que també aquesta biblioteca, que està molt especialitzada per un cantó amb arquitectura i per l'altre cantó amb història de Barcelona, el millor serà passar-la a una biblioteca pública, perquè si no també després es destrueix. L'interès que tenen aquestes biblioteques és la unitat, no? Si les comences a subdividir amb cinc fills, per exemple, es queden cinc biblioteques una mica miserioses.
Sí. Tu tens un espai per llegir a casa teva?
Sí. Però no molt...
No tens el costum de llegir sempre al mateix lloc?
No. Però també és que llegeixo molt en els avions i en els trens, aquesta vida.
I a part de...
A Tabalada.
Però a part de llibres d'arquitectura o llibres tècnics o assaigs, què llegeixes ara, per exemple?
Ara estic llegint simultàniament dos llibres que m'entusiasmen. Una és un llibre que es diu... no sabria dir el nom de l'autor perquè no me'n recordo, que es diu Notícies de l'Imperio, que és un llibre sobre la història del petit període imperial de Mèxic, que era aquest emperador austríac Maximilià i l'emperatriu Carlota, i tota la història dramàtica d'aquesta disbauxa política i absurda. Aquest Maximilià, que era alhora net de Napoleó i de l'emperador d'Austro-Húngara, de manera que era un personatge molt curiós, i se li va acudir de fer-lo emperador de Mèxic. Bueno, no faré ara l'història,
però
el
llibre està bé.
I després hi ha aquest llibre del Josep Roth, que es diu La marxa de Reddick, que és també una història de l'imperi austro-húngara en la seva decadència, durant el període de Francesc Josep I, amb tota la decadència successiva de l'imperi, vista a través d'un avi, un pare i un fill. És una novel·la fantàstica, és d'aquestes últimes grans novel·les del segle XX.
Escolta, Francesc Josep I, jo que sempre havia dit Francesc Gossi.
És curiós, perquè és dels pocs emperadors que no se sol traduir mai, no?
És veritat, no sé per què...
Tu dius Lluís XVI, dius Lluís...
Exacte, Lluís XIV, Lluís XIII, i en canvi Francisco José. És brutal, que més es lleig, això. I tens un espai per escriure, Oriol?
Sí, això sí.
Això sí.
No tan sols en els espais normals d'arquitecte que tinc... I després a casa també tinc un racó al costat del balcó a la plaça Real, que permet anar veient tots els indigents fent totes les seves cerimònies i tota la gent, els turistes. Tinc una visió turística molt immediata.
I tu t'has adonat, escrivint els teus llibres de memòries, que la teva memòria és selectiva o no? O procures que no ho sigui?
No, la memòria és com boja, no? És més que selectiva, és boja.
Sí,
no saps
boja,
per què
sí.
Hi ha unes coses que les recordes molt bé i altres que no les recordes gens. Mm. Precisament amb motiu d'escriure aquests dos llibres de memòries, m'he trobat amb amics que diu: ah, veig que parlaves d'això, però te'n recordes aquella altra vegada que vam fer? I, no, és que ni en recordar-me. No, hi ha coses que tens unes coses absolutament inexistents.
Sí.
L'altre dia vaig ser a València, per exemple, i que hi vaig sovint per altres coses, i un amic de València em va recordar un altre viatge que vam fer junts a València, i no em vaig recordar absolutament de res. I en canvi de coses, altres te'n recordes fins al més petit detall, i fins i tot la data i tot, i coses que no te'n recordes.
Res.
No sé, que no hi hauré prestat la suficient atenció per imprimir-ho fortament en el cervell.
I a casa teva tens piano, encara?
Sí.
I el toques o no?
Molt poc, ara ja pràcticament gens, però vaja, nosaltres no som pianos, sinó piano i mig, diguem-ne.
I per què un deixa de tocar el piano, que és una
cosa
tan
bonica? Perquè, mira, això de tocar un instrument és que li has de dedicar com a mínim 2 hores diàries.
És clar
que després, si estàs un any sense tocar-lo, saps tornar-lo a tocar.
Sí.
Però,
trigues a posar els dits
en el lloc, i perds agilitat en la lectura, perds agilitat en tot.
Sí. És veritat.
És una cosa d'aquestes, suposo que és com els esportius,
igual,
si deixen de fer gimnàs, doncs, doncs em penso que els instruments passen a tenir igual. Cosa que no passa amb altres coses, perquè per exemple pots estar molts anys sense escriure i després tornes a poder escriure exactament
el mateix. I sense llegir, sí, no passa res, però bueno, passa al teu cervell, però almenys...
L'instrument és difícil.
Sí. Tu vas dir que vivies a la plaça Real, cosa que ja ho sabia, però i no hi ha molt de soroll a la plaça Real?
Sí,
perquè Barcelona és molt sorollosa, com ens ho imaginem. No, i això què es pot fer pel soroll? Perquè el soroll a mi em molesta
és molt,
és de les coses que més que, em pot molestar.
Que té... que tal com està estructurada ha de ser soroll perquè és una ciutat molt densa, no?
Sí.
I després perquè és mediterrani, perquè tothom està al carrer. És clar, pensa que la plaça Real, si fos a Copenhague, no seria sorollosa, perquè no hi hauria mai ningú al carrer perquè es pelaria de fred.
Exacte.
Clar, pensa que és que en aquests, encara ara, fins a les 3 de la matinada, hi ha gent prenent copes a la plaça Real i s'hi està perfectament bé. Sí. De manera que, esclar, això provoca, per tot, que la gent estigui més hores prenent copes i, per tant, estigui més animat i més cridanera, i després que estigui durant, que això duri durant molt més temps, perquè si no, en un país sense sol a les 6 de la tarda es tanca tot. Però jo crec que també s'ha de... Jo crec que es pot millorar. Molt complicat de dir com, però es pot millorar. Però sobretot el que t'ha fet també és pensar que viure en una ciutat té els seus inconvenients. Que la gent que diu que no, que vol estar amb la mateixa tranquil·litat que viu al camp, el que ha de fer és anar a viure al camp i té l'avantatge de la tranquil·litat, però no té els avantatges de la comunicació, de la presència de tot el que representa la ciutat.
Tu aniries a viure al camp?
No, ni pensar-ho.
Jo tampoc, no vaig, No, és que ara de sobte va vingut
a pensar que no, Ho resistiria, no em passaria res, però jo crec que el gran invent de la civilització moderna, quan dic moderna, vull dir, els últims 3 segles, és la prioritat de la ciutat sobre el camp.
Escolta, a principis d'any, el Palau de la Virreina va acollir una exposició dedicada a tu, que es deia Oriol Bohigas, Passió per la ciutat. No? I aquesta passió teva d'on et surt? Del cap, del cor, del ventre, d'on et surt aquesta passió per la ciutat?
No, bé, jo suposo que també la paraula passió potser és una mica exagerada, però
no,
sí,
però
que sóc
jo crec que sí,
un urbanita beligerant i tot.
I passió per Barcelona, la tens,
sí,
no?
Sí, passió per Barcelona, clar, perquè és la ciutat pròpia en la qual on he treballat i, per tant, hi tens moltes arrels molt diverses. Però és que desenganyem-nos, és que la ciutat és l'únic sistema de vida contemporània. La veritat és que pensa que fa 100 anys el 70% de la població mundial era agrícola, mundial europea, era agrícola, i en aquell moment és el 2%. De manera que alguna cosa va passar, que tothom s'ha anat a viure a la ciutat. No serà perquè s'hi visqui més malament, és perquè s'hi viu molt millor, perquè tens tots els serveis de mà, perquè tens de la cultura, tens de la política, de la revolució, tot es fa a la ciutat, no es fa res del camp. Bé, inclús de salut. Per exemple, quan la gent diu anar a viure al camp, que és tan sanitós, doncs la vida, la previsió de vida en el camp a Espanya és molt més baixa que la previsió de vida a la ciutat.
Imagina.
És a dir, es viu més salut a la ciutat que al camp. Això és evident.
Una cosa, Oriol, de l'educació religiosa que vas rebre, t'ha quedat alguna cosa?
Jo és que no vaig rebre pràcticament gens.
Jo em pensava que sí, fixa't.
No, una mica sí. Bueno, educació en el sentit escolar, perquè jo vaig anar a l'institut d'escola, que era laica i no hi havia ensenyança. Durant la guerra hi havia Olot, la religió no se'n donava, sinó que estava prohibida. I després de la guerra, que vaig anar a l'institut Mendes i Pelayo, llavors va entrar tota aquesta parafernàlia franquista, però esclar, va entrar ja com una imposició franquista i, per tant, tots ens anàvem a
prendre. I, per tant, no t'ha quedat
molt,
res.
Molt en broma. No, el que passa que jo sí que després vaig passar una època, ja més als 15, 16, 17, 18 anys, que em vaig prendre el tema de la religió seriosament, diguem-ne, en aquell moment dels catòlics progressistes en què també pensava que al voltant del tema de la religió hi havia una ideologia defensable però que sobretot llavors la cosa era prendre's la religió en sèrio i no com se l'aprenien els franquistes o l'altra burgesia que feia veure que eren catòlics i no ho eren, etc. Però això em va durar poc, la veritat, em va durar poc i hi va haver un moment que vaig decidir que això de la religió ja s'havia acabat i que no tan sols no m'interessava, sinó que m'hi posava en contra. Jo, respecte a la religió, no és que sigui indiferent, és que sóc enemic.
I una pregunta, ja, per acabar, dels amics que has anat perdent al llarg de la vida, que tots n'hem perdut molts, n'hi ha algun que te fa més, que necessitaries més que cap?
Home, jo la veritat és que sí que he perdut molts amics, perquè els he perdut per la normalitat de l'edat.
Sí.
Els que enyoro més són els heads que havien sigut bases del grup R a que tu t'has referit abans, no?
Sí.
Moragues, per exemple, el Gili, els Sostres, gent que per mi van representar molt, perquè és una gent amb la qual es van autoformar directament.
Mm.
I després també alguns, l'últim amic que s'ha mort fa pocs mesos, és el Robert Vergés, que era el president del Consell Consultiu de la Generalitat, que és una persona amb la qual vam fer tot el batxillerat plegats i hem estat convisquent ell com a advocat i com a arquitecte, o sigui, no amb relacions professionals, però sí amb relacions culturals i efectives, i va morir sobtadament el dia de Cap d'Any, el dia de Reis. I això ha estat un cop important per mi, perquè era una persona que no sé per què sempre la tenia com eternificada al voltant meu, com que el veia, però el veia poc, no el veia tant com el Martorell, que és de la mateixa generació i tot igual, però com que el veig cada dia ja el tinc més natural. Però Albert Vergés era una persona amb la qual tenia una confiança a intervals més
com que s'ha acabat el temps, m'has de dir una cosa, només una paraula, perdona, vinga. Què creus que és el que dona més sentit a la teva vida? Una paraula.
És que hauran de ser tres paraules.
Digue-me-les.
Però la lluita contra la llibertat i a favor de la igualtat.
Val. Bé, és una
cosa molt que es pot interpretar molt malament, però estic disposat a defensar, perquè em sembla que la llibertat és un dels defectes més greus que es plantegen avui dia en el món, perquè sempre la llibertat individual es planteja en contra de les llibertats col·lectives i en contra de la igualtat que comporta en si mateix una necessitat de limitar les llibertats.
Entès. Sí. Moltes gràcies, Oriol Buigas, per haver estat aquí aquesta nit.
I perdona de la prosopopeia d'aquesta frase.
No.
Excessivament parant.
No, però l'hem entès perquè l'has explicada molt bé. Moltíssimes gràcies. I a tots vosaltres, Montse Mas, Lluïsa Salinas, Ben Gestacio, Guillermina Motos, esperem aquí la setmana que ve, al cap dels anys.